Versió RAC1 amb Toni Clapés.
L'existència d'uns diners a l'estranger pot ser criticada, molt criticada, però no pressuposa que l'origen d'aquest diner sigui il·lícit. I no varen sortir, en aquest cas, de l'erari públic. Quan ja vaig tenir responsabilitat política, ho aprofito per afirmar que personalment puc dir rotundament que jo no he estat un polític corrupte. Simplement això.
El 26 de setembre, Jordi Pujol va assegurar al Parlament el que acabem d'escoltar, que no ha estat un polític corrupte. Va accedir a donar explicacions a la Cambra Catalana 2 mesos després de dinamitar la seva imatge, confessant que durant 34 anys havia mantingut diners no declarats a l'estranger. Procedien aquells diners de l'herència del seu pare? Qui realment Jordi Pujol i com s'ho va fer com s'ho va fer aquest polític per convertir-se en un dels governants europeus que més temps va estar en el poder? Doncs les claus i les respostes de qui és Jordi Pujol les trobareu en aquest llibre que porta aquest títol, Qui és Jordi Pujol, escrit els seus autors, en aquest cas ja ens acompanyen, són els periodistes en Fèlix Martínez i en Jordi Oliveres. Fèlix Martínez, bona tarda.
Bona tarda.
Fèlix Oliveres, bona tarda.
Fèlix Oliveres, Fèlix Mareu.
Perdó, Jordi Oliveres, perdó.
Bona tarda.
Bona tarda. Qui és Jordi Pujol? A veure, com el definiríeu?
No ho sé, la part seriosa diu que és un animal polític amb un instint segurament sense precedents, i segurament és l'arquitecte de la Catalunya que coneixem. Però això no vol dir que hagi estat un polític ortodox, no? És a dir, més aviat heterodox. Possiblement té raó quan diu que ell no ha estat un polític corrupte, però sí ha estat un polític molt tolerant amb la corrupció.
Mm-hmm. I estaries d'acord, Jordi?
Jo, i tant.
Sí, sí. Bueno, podeu discrepar, eh?
Si no és que discrepem, no. Ja quan toqui discrepar ja discreparem.
Per tant,
ja,
qui,
això ho fem en públic sempre, i en privat més encara.
Quin paper va jugar la corrupció durant el seu mandat?
Nosaltres creiem que el que té és una vessant maquiavèlica en el sentit clàssic, no? És a dir, ell volia portar a terme el seu projecte de Catalunya i no importaven els mitjans. És a dir, si ho podia aconseguir per mitjans ortodoxos, ho feia. Però si havia de recórrer a personatges qüestionables, a mètodes encara més qüestionables, també ho feia.
Mm. Anem a la referència amb la que hem començat. La confessió de Jordi Pujol, que la fa públicament. No li quedava una altra opció? O la fa, en aquest cas, amb un objectiu que a hores d'ara encara no coneixem?
Doncs jo creiem que aquesta confessió la fa una mica forçat per la seva pròpia família davant d'unes informacions que han sortit 15 dies abans, més o menys.
El 7 de juliol.
El 7 de juliol. I allà ell es tira tota la merda a sobre, i així la meva família no...
Bueno, merda cap.
No, però...
O sigui, ell en cap moment...
No,
ell només ell fa referència culpable a aquests diners que estan a fora del sí país i que no els ha declarat. I que ve d'una herència.
No s'ha declarat la família. Però no ell, perquè qui compta mai ha estat el seu nom. Sempre ha estat el nom de la dona i els
això
fills.
Això és veritat.
Però dona la cara, no? Assumeix ell...
Assumeix com... ell que és ell l'únic culpable i deixeu la meva família, no? Bueno, ell que és un catòlic practicant, creu que confessant serà perdonat els seus pecats i podrà tornar a pecar, que és el que fan tots els catòlics.
No, a més hi ha una altra lectura. És a dir, portaven 2 anys arran de la ruptura entre el Jordi Pujol Ferrusol, el fill gran, i la Victòria Álvarez, sí, i les seves denúncies, suportant més o menys estèticament una certa campanya en contra, amb informacions que no sempre eren del tot precises, i gràcies a això més o menys allò que passava en el temporal, no? Però la informació del 7 de juliol és terriblement precisa. és sobre el compte, sobre el pecat original, sobre el compte Andorra.
Perdona, quan diem pecat original ens referim a aquests diners de la...
Sí, entre cometes,
essència, eh?
Sí, que ara hi entrarem, però bueno, hi entrarem, perquè ho en parleu al llibre.
Parla concretament dels 11 moviments que hi ha entre l'Andbank i la banca privada d'Andorra, i el nivell de precisió jo crec que els fa sospitar, bueno, creiem que els fa sospitar que ja és un objecte, que ja estan sent objecte de monitorització pels serveis secrets, no? I és per això que surten com a mesura preventiva per fer esclatar, fer un esclat controlat. No?
Marta, anem amb el que en principi explicava en el llibre, que aquests diners, la sospita, com també vam escoltar el dia de la compareixença de Jordi Pujol al Parlament, recordo Joan Herrera, que li va apuntar que aquests diners venien, no eren de l'herència, sinó va dir que expliqués el seu origen, i va apuntar que l'origen és banca catalana, cosa que, en aquest cas, vosaltres en el llibre també apunteu.
Ho apunten en el llibre i, a més, aporten documentació al final del llibre, que és molt interessant. El que passa és que ara estaria bé que ho expliqueu vosaltres. Tot el que expliqueu no, és difícil de demostrar. És a dir, va haver-hi investigacions que no van arribar a saber què havia passat amb unes accions de banca catalana que ell, en principi, hauria venut a la Fundació Catalana.
Mai les va vendre, les va cedir.
En teoria les va cedir, però vosaltres teniu una altra tesa,
no? La sospita existeix, i de fet sí que es va investigar. I de fet la Fiscalia de Barcelona, en aquell moment, quan va presentar, ho va investigar des d'aquesta hipòtesi. És a dir, de que la donació... En Pujol dona les...
Jordi Pujol tenia unes accions de banca catalana.
Sí, Jordi Pujol era un dels principals accionistes de banca catalana.
Ho dic per situar-nos en l'època.
Per situar-nos. I aproximadament el mateix percentatge d'accions, el mateix nombre d'accions que la família Tenenbaum, que era el soci del seu pare, el senyor Moisés Tenenbaum, amb la seva dona Ruth Kirchner i els fills, tenien un paquet accionarial molt similar, gairebé el mateix, que Jordi Pujol Soleil, Florenci Pujol Brugat, Concepció Pujol Brugat, una tieta, Núria Maria Soleil, la mare, i Marta Ferrussola.
Tots ells tenien accions, moltes accions.
Sí, sí, sí.
Sí, eren el segon accionista, de fet, en volum. El que passa és que en el moment que en Pujol decideix presentar-se com a cap de llista a la presidència de la Generalitat, escenifica la donació de les seves accions a una fundació que està vinculada a la pròpia banca catalana, que té el nom ambigu de Fundació Catalana perquè es confongui amb Enciclopèdia Catalana, cosa que no és certa perquè és una fundació privada que no té cap objecte social i els patrons de la qual són en Jordi Pujol i en Florenci Pujol Brugat, que era el seu pare. Aquestes accions, quan a l'any 82 els inspectors del Banc d'Espanya intervenen Banca Catalana, no apareixen.
No les troben.
No les troben, és a dir, troben 40 milions, aproximadament, en nominal, dels 285 milions que es van donar. Com que l'any 80, molt abans de l'esclat, aquestes accions valien a preu de mercat, per dir-ho d'alguna manera, perquè Banca Catalana no va arribar a cotitzar mai, però valien aproximadament el triple, aproximadament estem parlant d'uns 750 milions de pessetes de l'època. Que seria més o menys el que es va trobar Andorra, vale? Tot i que el compte va arribar a tenir un saldo molt superior, va arribar a tenir un saldo equivalent a uns 8 milions d'euros, un per cadascun dels titulars, és a dir, la mare, Marta Ferrussola, i cadascun dels 7 fills. Tres dels fills van retirar els seus fons, en Jordi, en Josep i l'Oriol, i va quedar aproximadament alguna cosa més de 4 milions d'euros. Com es va completar això? Es va completar, segons el que ens expliquen nosaltres...
Crec que millor que ho llegeixin en el llibre,
Bueno, però és igual, si total ja està publicat.
Aquesta part trobo que...
Els oients ho volen saber, això.
Per arribar al doble, per arribar a aquest doble del...
Són els diners de les accions, o no?
No. Són els diners amb els quals compensa el Banc de Biscaia quan s'adjudica Banca Catalana l'any 84.
Sí, la compra Banco...
En el moment que acaba l'intervenció. I és lògic que em pujo a la cara.
Llavors quadren aquests números?
Aquests números a nosaltres ens quadren.
quadra. Si més no, és el que també va apuntar Joan Herrera el dia de la compareixença.
Sí, que si us hi fixeu, en Pujol mateix, quan compareix, ja no diu que és una herència, sinó diu que és un llegat o una deixa. Que són conceptes, molt semblants, però que no són el mateix. És a dir, són béns que procedeixen d'un avantpassat mort, però que no tenen per què constar un testament i que, per tant, explicaria per què la seva germana no es vantarà mai d'aquesta donació, no?
Ah, sí, perquè la seva germana, correcta, no va saber mai res, o sigui, no ha dit que no en sabia res d'aquest llegat o d'aquesta, bastimoixins, d'aquesta herència. Bueno, jo crec que aquesta part ha quedat clara. Tot això explicava un llibre que va comportar moltíssimes investigacions a partir d'aquell moment, però mai el govern espanyol va acabar de trobar pràcticament res, no? Per què?
No va trobar o no va voler trobar.
Bueno,
és a dir...
Clar, vosaltres parleu aquí d'un grapat d'investigacions, fessits sí. Por aquí, fessits
per allà...
Hi va
haver una època que el van investigar molt a Pujol i a la seva família, sí, i als fills.
Sí, i mai s'ha trobat res.
Hi ha dos moments. Hi ha un primer moment, que és el moment de la Guerrilla, que és l'any 84, que és el maig del 84, que a més és un cop important per en Pujol. Jo crec que és l'únic moment on ell es planteja fins i tot la possibilitat de dimitir. I la gran operació que munten la Marta Ferrusola, Lluís Prenafeta, de fer aquesta identificació entre Pujol i Catalunya i considerar...
Disculpa, un segon, Fèlix. Aquesta identificació és la mateixa que ja havien fet a l'any 60 quan ell va a la presó per dir corrupte al general Franco.
Sí, però a més està muntant en aquell moment el sistema de mitjans de comunicació públics de la Generalitat, cosa que aprofiten amb moltíssima intel·ligència i a més instal·len en l'imaginari col·lectiu això, no? Que atacar el president és atacar Catalunya. Després hi ha un segon moment, que a més curiosament coincideix amb el moment en el que el fill gran del matrimoni Pujol assumeix la gestió d'aquell compte Andorra. Curiosament.
O no.
Aquesta investigació té a veure amb la irrupció a Catalunya del Javier de la Rosa, que torna a instal·lar...
Que en el seu dia Jordi Pujol va dir que era un empresari model.
Sí, és a partir d'aquell moment que el considera empresari model. Perquè ell, trenca amb el Quillo després de la invasió de...
Sí, sí.
De Kuwait per les tropes iraquianes al Saddam Hussein. Ell torna, centra els seus negocis, sembla que salvarà el parc de Tarragona, que és la gran aposta d'en Pujol, i comença a haver-hi una sèrie de rumors que vinculen les activitats empresarials d'en Jordi Pujol Ferrusola amb en Javier de la Rosa. A partir d'aquest moment sí que hi ha una investigació dels serveis secrets, llavors del que era el CSIC i ara és el CNI. Si van descobrir alguna cosa, se la van guardar, segurament per utilitzar-la.
Però molta gent en aquella època parlava sotto voce de, ui, sabem que el fill gran del Jordi Pujol fa aquests negocis... Això vosaltres ho comenteu al llibre?
Bueno, però és que
ningú
llibre
no ho deia en veu alta.
En el llibre teniu un munt de testimonis que també us demanen... No donen la cara, ni
volen que el seu nom apareixi.
Suposo que, clar, no ho sé, suposo per la por a declarar, o si més no sé per què tampoc...
Són persones conegudes i no volen que el seu nom es vinculi a... Prefereixen passar en desapercebuts.
Però quantes persones us han dit us ajudo però no vull que surti el meu nom?
Unes quantes
podeu quantificar?
Hi ha un centenar, ja aproximadament varen fer un centenar d'entrevistes per al llibre.
Centenar d'entrevistes, sí.
Llavors vosaltres llegiu el llibre, mireu els noms que surten citats dient que surten a l'entrevista i resteu.
En el capítol dels fills, perquè de cop i volta han començat a poc a aparèixer causes dels fills de Jordi Pujol. Ells diuen sempre que són negocis privats, en fi, business, que no tenen res a veure amb ni amb comissions ni amb res de la política. Si no és així, o sigui, si és a l'inrevés, com és que fins a dia d'avui tampoc s'ha trobat la manera En fi, de linkar una cosa amb l'altra. És a dir, allò que em deien el govern amb els negocis dels fills. I després això ens portaria a parlar, que també va sortir a la comissió d'investigació, del cobrament de comissions de segons quin tipus d'operacions, allò que en el seu dia va dir Pasqual Maragall, que després l'escoltarem.
A veure, el tema comissions. Les comissions es paguen en negre. Per tant, és una bossa, o uns diners, un efectiu, que va aparèixer... es deixa en un lloc i l'altre s'emporta la bossa i has de trobar algú que digui
sí, jo Jordi Pujol Ferro Sola, quan va declarar el jutge Rondi, va dir, però vostè què se cree, que vamos con bolsas de 500 con bolsas clar, de billetes de 500 per Andorra? Ell li va dir al jutge, vostè en què mundo viu?
Clar, perquè una cosa són les transferències bancàries que tu
que
puguis fer.
El jutge va quedar...
Clar, però una cosa és la transferència bancària que tu puguis fer, que és el que li estava demanant el jutge. Escolti, vostè em pot dir aquesta transferència, com és que una empresa paga no sé quants diners? Escolti, això ho fem per transferència bancària. Però a cops també ve la transferència bancària des de fora. D'on venen aquests diners? Des de fora? D'un negoci que has fet a fora. Bueno, aquí... I després es compren coses amb efectiu, no? Ara hem vist aquests del Caja Madrid que també compraven, traien amb efectiu i pagaven amb efectiu, no?
Sí.
Doncs l'efectiu què és? L'efectiu...
Després hi ha una altra tema. No hi ha prova, l'efectiu. Hi ha una altra qüestió que també està de moda, és el tema del pagament en diferit.
Com va això, a veure?
En Jordi Pujol, bueno, ho coneixem, no? Sabem que...
No, vosaltres sou periodistes d'investigació, per això ho sabeu.
Sabem que tot allò que se suposa que cobrava el Bárcenas mentre continuava sent la Cospedal ho va definir com una indemnització en diferit. És a dir, quan en Jordi Pujol Ferro Sola va declarar davant del jutge Ruz, escolti'm, a mi no em digui que jo me n'he aprofitat dels meus cognoms perquè... la gran majoria dels contractes i la gran majoria dels cobraments que jo he fet de les administracions públiques han estat durant l'època del tripartit.
Sí.
I és cert. Vale?
Però la feina estava feta d'abans.
El que no sabem és de quan daten els contractes. És a dir, clar, tu pots ser un alcalde, arribes al teu municipi, te trobes amb una sèrie de compromisos de deute que ha tingut el municipi amb unes societats X que... no saps les sigles ni a què corresponen i has de pagar perquè t'obliga la llei i no saps necessàriament qui hi ha darrere d'aquella societat.
Però això passa a tot arreu,
però a mi em sorprèn que tu arribis com a alcalde i tens que pagar unes coses que no saps per què les has de pagar a una societat.
No, perquè s'ha fet això, està documentat que això s'ha fet allò, i tu nou dius, oh, sí, això es va fer, sí, jo haig d'assumir aquest contracte del meu antecessor. Puc investigar-lo, però si no veig res que sigui estrany, ho haig de pagar.
No, i a més, mentre ho investigo, a més, ho haig de pagar, perquè si no ho pago, em porten als tribunals per prevaricació, segurament.
Fèlix Jordi, escoltem en el seu dia Pasqual Maragall denunciant aquest fet.
Sí, no, molt breument, perquè penso que efectivament hem tocat el moll de l'os. Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%.
Senyor Mas, té la paraula breument.
Vostè ha perdut completament els papers. Si el president de la Generalitat avui ha d'acabar aquest torn parlamentari d'aquesta manera, vostè ha perdut completament els papers. Vostè ha perdut completament els papers, senyor Maragall. Si era per això, realment es podia haver estalviat aquesta intervenció. Vostè engega la legislatura a fer punyetes. Suposo que n'és conscient. I, per tant, li demano, formalment, amb modèstia i amb ple respecte, que vostè retiri aquesta última expressió i que puguem tornar a restablir aquest mínim de confiança que el nostre país necessita.
Fèlix Jordi, què hi havia del cert del que denunciava aquí Pasqual Maragall?
Home, en la paraula de la música s'ha demostrat que no era un 3, que era un 4,5. Encara estava equivocat Pasqual Maragall.
Però què va passar aquí? Perquè Pasqual Maragall va fer aquesta denúncia
perquè...
i de cop i volta... Pasqual Maragall es va quedar sol. Si no recordo malament, potser ara la memòria em traïciona. Però fins i tot el PSC va intentar corregir el que havia dit Pasqual Maragall.
Ell mateix corregeix perquè faltava l'últim tall del Pasqual Maragall retirant la mateixa sessió, eh?
Sí.
És conseqüent, sí. El mateix Pasqual Maragall, davant l'amenaça d'Artur Mas,
de tota manera,
la legislatura se'n va fer punyetes, rectifica ell mateix per salvar la legislatura. Pasqual Maragall no tenia proves en aquell moment. Si no recordem malament, era un editorial d'un diari, el Periódico, sí, sí, que era el que explicava que corria, que... I llavors en Pasqual Maragall s'agafa amb això, però ell...
Voleu dir que Pasqual Maragall s'agafa a l'editorial d'un diari?
No, ell ho sabia perfectament.
Ah. No, ell ho sabia perfectament,
però no tenia prova.
Clar, i ho havia comentat en privat.
Prova,
ho havia comentat en privat. El que passa és que el fet de que el Periódico aquell dia sortís amb l'editorial fa que quan se li escalfa la boca se li escapi. Però no és cert que ningú no ho investigués. És a dir, la Fiscalia de Barcelona, la Fiscalia de Catalunya va obrir diligències i les va tenir obertes durant un any.
Sí, però res.
És que el problema de la corrupció és que han de parlar no només els corruptes, sinó els corruptors. És a dir, i si només van dos empresaris que fan quartos de l'any dient que han pagat un quilo, doncs... poca cosa pot fer el fiscal.
El senyor de Ferrovial no se'n va a dir... És que jo pago, eh?
El senyor de Ferrovial l'enxampen amb el tema del Palau
de la Música.
No l'enxampen fent vàters per paradigma. I van així, però durant un any sí que va tenir obertes el fiscal Mena.
Que vosaltres en parleu al llibre, que diferents fills de Jordi Pujol estiguin ara mateix imputats i surtin permanentment a travesses de casos de corrupció... el pare ho sap, el pare no ho sap, on som, és a dir, clar, perquè és que surt un cas, després surt un altre cas,
sí.
Permanentment surten casos, és a dir, dona la sensació que aquí hi ha un... Bueno, des de fora, la sensació de que aquí hi ha una... Busco les paraules adequades, una mena de...
No sé, deixa-ho córrer.
Sí, no, sí.
Farem un exemple. Qualsevol de nosaltres... tenim un fill gran, eh? Tenim, és un cas hipotètic,
però és que no és un fill, és que són diversos,
són diversos, sí, i vas a casa del teu fill,
tots són casos petits casos,
i vas a casa del teu fill
i tots són milions d'euros, vull dir, no és allò una cosa...
No, per això, tu vas a casa del teu fill i veus que la casa del teu fill, la nova, déu-n'hi-do, és un palau, eh? No li preguntes, nen, en guanyes molt bé la vida, d'on surten aquests calerons?
No, i cada cop que es presenta...
Pues no,
cada cop que es presenta el teu fill a casa teva, porta un cotxe nou. Porta un cotxe nou de gamma altíssima, de mig milió a un milió i mig d'euros, segurament.
Però
no?
Potser perquè, tu el preu dels cotxes no el saps, tampoc.
Sí, home, no, però...
No, tampoc ho saps.
Però el preu d'un Maserati Diablo...
O el preu d'un
Ferrari sí que se sap, no? És a dir, quan el teu fill es presenta a casa teva...
Però la teva dona et diu... Ai, carinyo, ai, el nen, deixa'l.
Bueno, sí.
Com creieu que acabarà el cas Pujol?
Quin dels casos?
El cas del pare.
O sigui, el cas que va fer que ell confessés haver tingut aquests diners. En res.
Res, perquè està estudiat.
Jurídicament?
Està perfectament...
Bueno, ho porta el jutge Martí, l'advocat Martí, que porta tots els casos...
Tot. Sí, però algú li condemnen, eh?
Però l'habilitat, sí.
Però té un tant percent de...
El Cristóbal Martell si es caracteritza per alguna cosa és per la seva capacitat per pactar, és a dir...
Per això.
Tenim molt bona relació amb ell, però... El seu primer consell acostuma a ser pagar.
Bueno,
i han pagat
tant Pujol com els fills de Pujol no han parat de regularitzar els calés que tenien fora.
Abans de la confessió havien regularitzat.
Exacte.
Dir, per la qual cosa...
No hi havia cap causa penal oberta i amb el marc jurídic que tenim, si tu regularitzes voluntàriament abans que hi hagi una causa penal oberta, no ets perseguible.
Només en un cas, que això va ser als Estats Units, arran de l'11S, que va fer col·locar tots els codis penals de tot el món, de les regularitzacions d'aquestes fiscals, si demostra l'Hisenda Pública que aquests diners provenen d'activitats il·lícites com tràfic d'armes, prostitució, drogues, tràfic de drogues i no sé què més, sí que és penal.
Però fins aquí no hem arribat.
Sí, clar. Exacte.
Fins aquí no hem arribat.
Per tant, en el cas de Jordi Pujol... i Soleil, res. Bueno, creieu que poca cosa passarà.
Hauria, a més, de provar que es tracta d'un delicte fiscal continuat, perquè les lleis de prescripció estem parlant de l'any 80. De l'any 84.
I una altra cosa que també farà que prescrigui. El govern del Partit Popular, davant d'un tal Bárcenas,
sí,
va fer alguna petita modificació.
Sí.
i afavoreix amb en Bárcenas, però afavoreix amb els altres.
Sí. Eh? I quina és la modi que és la modi?
Va restar un any,
de prescripció. Així és menys temps.
El Partit Popular en cap moment ha tingut la voluntat de que el cas Pujol es judicialitzés.
Voleu dir que ha sigut una cortina de fum per veure si es tallava, diguéssim, el moviment,
sí,
el moviment sobiranista?
Ells han cregut això, no? Sí, ells ho han cregut.
Sí, ells creien que amb això...
Què serien aquelles converses que van sortir publicades del Jorge Moragas?
La filtració dels SMS entre el Jorge Moragas i la Victoria Álvarez, el que proven...
A ell no li agrada que ella vagi jutjat.
El que proven... Sí, és que el que vol és una entrevista en un mitjà de comunicació. Sí, sí. I quan ella li diu que ha anat a l'oficina antifrau i després ha anat al... i després ha anat a l'UDEF i posteriorment a l'Audiència Nacional,
diu,
però
què
has
hecho?
Però què has hecho? No?
L'has fastidiat.
De fet, li diu, si concedires una entrevista, salvaries Espanya.
Sí, 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 sí.
Però una entrevista amb un mitjà,
una entrevista,
eh?
No una entrevista amb un policia,
bueno,
ni amb un
aquesta,
fiscal.
En aquesta conversa, una de les coses sorprenents, diu, es que estoy leyendo El Mundo y no he dicho... No he denunciado nada de todo lo que pone. Vull dir que, clar, ja és el remate de saber aquí quines infiltracions hi ha al voltant del que ella realment declara, no? Vull dir, no ho sabem, això. Vés a saber. Dit això, anem amb els fills. Concretament, sí. A Jordi Pujol Ferrusola, que avui, per cert, és portar a l'ABC amb uns negocis, no sé on.
Sí, perquè ha invertit en una estació d'esquí, la pista d'esquí coberta més important d'Europa, sí, a prop,
sí,
de Londres.
Sí, sí. Vull dir, tot aquest...
La tindrem a la Zona Franca, també, una pista d'esquí coberta, aviat.
També, sí.
Ell?
No ho sé, no, si ell, però persona tindrà una pista d'esquí coberta.
Això sí que és veritat.
Aquest sí. Nadal, amb, sí, els Javier Trias, crec que volen esquiar allà cada cap de setmana.
Però va, obrirà un Algabón, que és on opera.
Bueno, ell va anar davant del jutge Ruz, tot i que hi va generar un gran disgust, segons quins mitjans, i per exemple Victoria Álvarez també, perquè molts es pensaven que hi hauria mesures cautelars, no n'hi va haver. Amb la gent que també he preguntat també em diuen que veuen difícil el procés. Vull dir que aquí dona la sensació que
quan, has de demostrar...
Tu, la sensació que tens és la sensació que tinc jo. Quan tu t'ho muntes bé i estàs ben aconsellat, aquí no t'enganxen.
Mira, el Jordi Pujol Ferrusola té una experiència molt negativa a l'any 93, que és quan fa el primer intent, el primer i l'últim intent d'incursió directa en política mentre fa negocis. Ell intenta carregar-se en Roca en aquell moment. Hi ha un enfrontament entre en Roca i en Jordi Pujol, precisament arran del pacte amb el PSOE, perquè en Roca vol entrar al govern, en Pujol no vol.
Hi ha algun 3% per allà també anava.
Hi ha un 3% també per allà. De fet, en Jordi Pujol fa una ponència política en aquell congrés i, curiosament, és en aquell moment quan comencen a aparèixer informacions sobre els negocis d'en Jordi Pujol Ferrusola. Negocis que, a més a més, no són precisament exitosos, no?
Al principi, déu-n'hi-do els fracassos que expliqueu.
Sí, fins i tot té un arrest domiciliari per no pagar, eh? És que déu-n'hi-do, eh?
Però ella pren una lliçó. Ella pren una lliçó molt important, que és que en cap moment pot aparèixer públicament.
No, la prova la tenim, que nosaltres...
Desapareix.
No coneixíem, no sabíem ni la cara que feia Jordi Pujol Ferrusola.
A partir d'aquell moment desapareix completament, i tots els negocis, tot i que ella mateix, quan arriba davant del jutge Ruz, es defineix com un dinamitzador de negocis, no apareix... No, és veritat, és el terme d'autoritzar.
No, és que n'hem sabut coses, clar. I a més del volum dels negocis, ara, perquè fins ara...
Clar, es va
ara,
fer fonadís,
ell. Perquè té el mal costum d'implicar les seves...
Va viure a Sèssica, durant una bona època, ell també.
Implicar les seves parelles en els seus negocis, i llavors, si tu trenques amb algú i encara li deus diners per algun tema i tal, i et deixes la torre d'ordinador a casa seva, i les tables i aquestes coses, doncs les pot acabar portant a la fiscalia.
Sí, però no el veig molt preocupat, eh?
Perquè,
ja em perdonareu, jo?
Naturalment, perquè, a més, aviam, estem parlant de comissions robatòries a Andorra, per exemple. És a dir, el Ruz el crida una mica per la pressió mediàtica i per l'alarma social.
Perquè el jutge no té res.
Però és que no és el moment processal de cridar-lo, perquè no han arribat ni les comissions rogatòries ni cap resposta d'Andorra.
I Andorra donarà resposta? No.
No, perquè el Codi Penal d'Andorra no permet que la doni. A no ser que es provi que aquests diners procedeixen d'una activitat il·lícita...
Tràfic de drogues, armes, prostitució...
Exacte. No la donarà. Si només és per un delicte fiscal, no donarà la informació.
També parleu d'altres fills, perquè estem parlant molt del Jordi Pujol Ferrusola.
Ho faig perquè hem d'anar acabant.
Surten altres fills, aquí,
i a més perquè hi ha el llibre, bueno, en tot cas que se'l comprin i s'ho mirin, però vull dir que, clar, sí, home, l'Oriol, que també ara està imputat, no?, pel cas de les ITV.
Doleguer Pujol, també parlen força.
Aquest també és un altre gran desconegut, fins a dia d'avui no sabíem.
Home, era molt conegut l'any 92, es passejava per Catalunya amb una... Anava al costat de la Torxa Olímpica amb una pancarta...
No el recordo, veus? No.
Freedom for Catalonia.
Sí, Freedom for Catalonia. L'inauguració de l'Estadi Olímpic va entrar unes banderes allà i uns xiulets quan entrava el rei. Era una activitat juvenil.
El maleter del cotxe del seu pare.
No ho diguis, home, no ho diguis.
De fet, a partir d'aquí el van començar a investigar, aquest noi.
Exacte, però bueno, després...
És l'únic que admet en aquell moment el responsable dels serveis secrets, que es deia Narcís Serra. Ha investigat l'Oleguer Pujol per aquesta qüestió.
L'Oleguer se'n va viure a Madrid, allà comença a fer uns negocis, però també l'investiguen, clar, nosaltres ho expliquem, però això dels 2.000 milions per una compra-venda d'oficines del Banc Santander...
Sí, aquest cas va sortir publicat.
Sí. Però qui comprava i qui venia aquestes oficines?
A més, ell feia de broker en aquesta història.
Podria ser que fos el mateix Emilio Botín?
És igual, fos com fos. Ell i els seus socis tenen un 6% de la societat que té a la vegada el 8% de la companyia que va fer l'operació. Per tant, segurament estem dins de la mateixa campanya errònia que identifica la família Pujol amb el procés sobiranista i que pretén acabar amb el procés sobiranista tirant merda contra els Pujol.
Sí, això és evident. Bueno, jo realment, en fi, m'hagués agradat fer un màster amb els Pujol una temporada perquè, escolta, de seguida s'acumula una de milions d'euros, en poc temps, vull dir, no milers d'euros, no, milions d'euros, vull dir, és com allò del milagre de los panes i los peces.
I los dòlars, i los euros.
Los euros, en fi. Qui és Jordi Pujol? Doncs, que per cert, la Marta Cailà li ha cridat molt l'atenció algunes curiositats que expliqueu
curiositats com que, a veure, això és molt anecdòtic, eh? Bueno, ara en comparació amb tot el que hem parlat... A mi m'ha cridat l'atenció.
Per exemple,
que no li donaria un màster en urbanisme a aquest home, a Jordi Pujol. Utilitzava la forquilla per gratar-se el clatell. Començava a dinar abans que els comensals fossin servits.
Ho continua fent,
Això continua fent?
Ho ha fet tota la vida, sí.
I després els atacs d'irascibilitat, a veure si ho dic bé.
Sí.
Al costat de dels...
Ho varen veure, no?
Ho vam veure al Parlament.
Ho varen veure al Parlament. Però si seus allà al Parlament, va fer com el calamar, va fotre va fer una expulsió de tinta.
Sí, ja.
Va quedar...
Però amb això d'atacs d'irascibilitat... Un amic em truca i em diu, per cert, jo vaig veure l'any 81 un d'aquests atacs d'irascibilitat. I no m'ho havies dit abans, clar. Diu, és que hi ha caigut ara. Diu, amb un conseller de la Generalitat no va tenir de dimitir, perquè el que li va arribar a dir al mig del pati dels tarongers, qualsevol persona... Diu, clar, aquest conseller després va ser 12 anys conseller, i això era pocs mesos després. Però el va rebaixar amb un atac d'histèria. Diu, no t'ho pots ni imaginar, Lo de la tele que vam veure al Parlament no és res,
No és res. Què li passava amb el perruquer? Us volia tallar els cabells, no?
No, mai. Havien de colar...
A l'Iranzo,
a tallar-li els cabells, però...
El colaven a l'Iranzo de la Generalitat.
Però a traïció.
Mentre ell parlava per telèfon, li tallaven els cabells, perquè no...
Però això no són coses
de...
Fa que el llibre també tingui moments, extraordinaris. Sí. I tant, però bueno, aquestes coses també les explico.
També.
Qui és Jordi Pujol? Fèlix Martínez, Jordi Oliveres, moltíssimes gràcies als dos.
A vostès per convidar-nos.
Molta sort en el llibre, un llibre que des d'aquí recomanem. Repeteixo, moltes gràcies.
A vostès.
Fem una pausa, seran 5 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
RAC 1.